Bona tarda. Per dir alguna cosa, benvinguts al programa que no volíem fer, el de l'endemà del descens del Sabadell.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
S'ha acabat l'agonia. Nedar i nedar i seguir nedant a contracorrent amb aigües mogudes i glaçades sense pràcticament forces per acabar ofegant-te just a la vora, quan ja arribaves. El patiment sostingut en el temps del Sabadell aquesta temporada no ha tingut premi aquesta vegada. Fins ara, aquesta generació, el centre d'esports d'Antonio Hidalgo, ens havia acostumat a miracles d'última hora quan semblava que estava condemnat, però aquest cop no n'hi va haver prou. Això genera un doble sentiment, com a mínim a un servidor, d'una banda d'orgull. L'equip era justet, no ens enganyem, i ens ha arribat fins on ens ha arribat. No n'hi ha hagut prou, cadascú tindrà el seu moment, però aquest descens no és ni pel penal de Gunda contra el Lugo, ni pel travesser al penal d'Edgar a última hora contra l'Alba, ni per un partit en concret. Ho és per tots, en general. Ho és perquè, tot i remar i remar, tot i rendir per moments per sobre potser de les possibilitats de la plantilla, al final ens ha faltat només res, un bri, per seguir el futbol professional. I l'altre sentiment és justament aquest, el de ràbia. No vull parlar d'injustícia, però sí de crueltat. Quan ja estava pràcticament sentenciat després del Corcón, l'equip, tossut com pocs, va treure forces pràcticament d'on no n'hi havia per acabar fent el 6-6, que per poc no ens acaba salvant. Un descens com el del Logroñés, amb derrota en l'última jornada, crec que no hauria estat tan dolorós com el d'ahir, fins i tot amb el partit ja acabat esperant els 4 minuts de més que hi havia a Vallecas, sabent que només un gol ens separava de l'objectiu. Ens hem quedat això, a un gol. No ens enganyem, és molt difícil salvar-nos ara als despatxos pels famosos problemes econòmics d'uns dels equips ascendits, el Burgos, que segur que ja heu anat llegint a les xarxes socials, a tot arreu. I el dol ens durarà dies, però això no s'atura. El passat estiu ja va anar tot a correcuita, ben ascendit, amb uns tempos diferents de la resta, havent-nos d'adaptar a una nova categoria, i enguany tocarà fer-ho una altra vegada, i païnt, no una alegria, sinó una decepció, un pal enorme. Però ara mateix el Sabadell és equip de la primera de la federació, i com abans ho assumim i decidim el què, més escurçarem la diferència que pugui haver-hi ja respecte a la resta d'equips que ja fa 15 dies que saben que seran d'aquesta categoria i han decidit ja les línies mestres dels seus projectes. Seran dies moguts, com no pot ser d'una altra manera. El Sabadell han de ser-ho, sigui qui s'assegui a la banqueta, qui fitxi, qui acabi formant part de l'equip, hi hagi continuïtat o foc nou. Com abans es decideixi tot, més opcions tindrà el Sabadell en el seu nou mercat, en la seva nova realitat.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
I passa per les mans del Roger Benet, que està al control de so.
Què es comenta a la recepció?
El descens del Sabadell, les valoracions i què hem d'esperar a partir d'ara centraran el programa d'avui. Demà, per cert, compareix el president Esteve Calzada. Primer cop en tota la història, per cert, que el centre d'esports baixa un any després d'haver ascendit. També tindrem el campionat d'Espanya guanyat per segon any consecutiu pel jugador d'esquash sabadellenc Iker Pajares, la golejada del juvenil A jugant a la nova Creu Alta o al bàsquet Pia.
I fora de l'hotel?
L'Anadolu Efes és el nou campió de l'Eurolliga de bàsquet. L'equip turc va superar el Barcelona a la final de Colònia, 81-86, amb Micić i amb Larkin estel·lars. En futbol, el Barça femení ha culminat el triplet després d'imposar-se per 4-2 al Levante a la final de la Copa de la Reina, disputada a Butarque, a Leganés. La Copa Amèrica, atenció, no té seu a dues setmanes del seu inici. Primer va ser Colòmbia, ara l'Argentina també hi ha renunciat. I avui es disputen els quarts de final de l'Eurocopa Sub-21. A les 6, Espanya-Croàcia, televisat a 4, i Països Baixos-França. A les 9, els altres dos partits, Dinamarca-Alemanya i Portugal-Itàlia. I ja que parlem d'Itàlia, Egan Bernal ha guanyat l'edició 104 del Giro. El colombià va confirmar la seva victòria complint amb l'expedient ahir a l'etapa final de la cursa, una contrarrellotge a Milà, que es va endur Filippo Ganna. El podi a la general l'han completat Damiano Caruso i Simon Yates, segon i tercer, respectivament.
I a les xarxes socials.
David de Navas, Manu Lanzarote, Marc Fernández, Roberto Morales... És impossible citar tots els exarlequinats que han tingut paraules de preci, d'estima, d'ànim als seguidors del centre d'esports en aquests moments tan durs. Recupero prou missatge a Instagram i també a Twitter de l'Àxel Torres, conseller de l'àrea esportiva. Fa tot just uns minuts, no arriba una hora. A Miranda le tocó ser un lugar de dolor, diu l'Axel. Tengo muy claro desde hace años que la derrota forma parte de la vida y del fútbol más. Si no existiera, no encontraríamos un sabor tan dulce a las victorias que otras veces hemos festejado con tanta pasión. Pero aún así no puedo dejar de sentirme triste por la gente, por nuestra gente, que pagó un abono y no pudo disfrutar del fútbol en vivo en el estadio en segunda división. Por la veintena de hinchas que acudieron ayer a animar al equipo a Miranda sabiendo que no podrían acceder a Anduba. Sus ánimos, tras consumarse el descenso, me emocionaron. Por un grupo de jugadores honesto, trabajador, que lo ha dejado todo hasta el último día. No hay reproches a su entrega, a su voluntad de representarnos con orgullo. Por Antonio, el entrenador más comprometido con el club que ha conocido, o que he conocido en aquel caso, en toda mi vida. Merecía salvar al equipo. Siempre será una leyenda. Y por todos los que trabajan incansablemente y que han convertido al Sabadell en su forma de vida. En mi experiencia como hincha, los descensos han incrementado siempre mi sentimiento de pertenencia. Que así vuelva a ser, volver a subir será dificilísimo, pero ya hemos obrado el milagro en dos ocasiones en los últimos 10 años. Vayamos a por el tercero. Un hora al Sabadell.
De quin partit no estarem pendents?
Del Turquia-Guinea, amistós internacional que juga avui a l'estadi Ataturk d'Istanbul a les 7 del vespre.
Tal dia com avui, de l'any passat.
Aquesta setmana, però del 2020, teníem coses a Ràdio Sabadell.fm, com per exemple les declaracions de Grego Sierra, que deia: els 3 partits del play-off ens poden canviar la vida. Bernat Mosquera renovava pel Sabadell B, volent competir, deia, amb garanties. Recordem que el filial finalment no ha tingut una lliga com a tal, enguany. I també el Natació Sabadell, tal dia com avui, però de l'any passat, reobria els seus 2 centres amb les piscines incloses.
L'enquesta.
Serveix de poc, però ni que sigui per tancar la Lliga. De la mateixa manera que ho hem anat fent cada setmana, qui va ser per vosaltres el millor? Ahir, el Mirandé 0, Sabadell 2. Per votar, un tuit amb l'etiqueta MVP946 abans de les 3 per poder optar al sorteig de la samarreta oficial del conjunt arlequinat.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet. Al web radiosabadell.fm.
Això anirà cronometrat al segon.
Ara mateix són les 9.
3, 2, 1, i hauria de ser ara, que arranca el partit. Vinga, en marxa aquesta última jornada, en marxa tot el que hagi de ser la final de finals pel Centre d'Esports Sabadell. Ara mateix aquest resultat, evidentment, no cal que us ho digui, no li afavoreix el Sabadell. Bona pressió d'Òscar Rubio, se la queda Edgar jugant per dintre, dins l'àrea. Stoikov prova el xut, bloqueja baix Pablo Trigueros, pujant naus al davant, tirant curt per Adri Cuevas. Adri Cuevas, a veure si vol carregar la central, la posa a la frontal, Òscar Rubio prova el xut, Òscar Rubio amb el peu, Stoikov salva el porter de segones, l'ha tingut el Sabadell per 2 ocasions. El xut d'Òscar Rubio el treu amb la cama Limones, li cau a Stoichkov, que xuta a trencar i torna a salvar Limones des de terra. Corner, quina ocasió ha tingut el Sabadell, mare meva. La centrada de Néstor, Stoichkov a la petita, salvat Limones per segona ocasió. Un altre cop, primer amb la pilota que li ve a sobre i després reaccionant ràpid a terra amb el peu. Corner favorable al Sabadell. Per la centrada, Pierre Cornut, arriba Stoichkov, Edgar! Gol, 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 gol!
Fora joc.
Fora de joc.
S'haurà de revisar.
Pierre està fent. Pierre Cornut, cul a terra. S'acaba el partit pel francès. Oh, mare meva, contratemps. A veure què busca Rubio amb Stoikov. Canvi de joc de Stoikov, que vol sorprendre Limones des de mig camp. Fora. Ui, ara s'equivoca Grego. Ha fet picar la pilota en el cos de Juan Ibiza i això habilita la contra del Mirandés. A veure que arriben amb efectius. La pilota al frontal, el xut. Fora. Uf. Arriba a pentinar-la Jaime de Gregor! Fora. Primer minut de la represa, primer minut de la segona meitat. Bé, ara va per terra Onda, a punt de robar-la Edgar, se l'acabarà quedant Stoikov per Edgar. Edgar habilitant boníssima per Ever. Un altre cop Ever, sorprenent per banda dreta, i és dins l'àrea. A veure, Ever, una bicicleta, una més, es perfila, prova el xut, Ever. Acaba jugant en curt, Adri Cuevas, línia a fons, fa la centrada. Gol, 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 gol. Havia de ser el nou! Havia de ser el de Llorca! Havia de ser Juan Hernández! 19! Segona meitat! Mirandés 0, Sabadell 1!
Pau, digue-m'ho tu, hi ha hagut gol?
No, 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 ha estat a punt de marcar el Rayo.
La passada llarga a l'esquena, posa el cos Stoikov, se'n va Stoikov, se'n va Stoikov, davant de Limone, sol Stoikov, prova el xut Stoikov, gol, 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 gol! Marca! Juan Diego Molina Stoikov, 34 de la segona, fa el segon al Sabadell, Mirandés 0, Sabadell Stoikov 2! Perquè ara el nerviosisme el tenim evidentment a Vallecas.
Un xut fora! Ha tingut el gol al Rayo, el xut des de la frontal, fregant el pal.
Final, va. Des del bar han dit, saps què, acabem. Pau Vituri, és cosa teva.
Ja recupera l'equip d'Iraola, Pozo, obrint a banda esquerra. Compte aquesta acció que pot ser bona, compte aquesta acció que pot ser bona. El xut fora! Estem ja amb el temps complet, minut 98, els jugadors del Lugo que pressionen l'àrbitre final. Doncs s'ha acabat. S'ha acabat a Vallecas, final, Rayo Vallecano 0, Lugo 1, el Sabadell, Sergi, és equip de la primera de la federació.
Hotel Suís.
Dilluns 31 de maig del 2021, un dia realment molt dur per tots els arlequinats l'endemà de tot això que escoltàvem ara. Deia el Sergi en començar la final de les finals, una final ben estranya, una final que va guanyar el Sabadell, però que no li va servir per acabar salvant-se perquè malauradament no depenia d'ell mateix i perquè es va acabar donant segurament el marcador més estrany o com a mínim el més difícil de pronosticar, com era la victòria del Lugo, que se salva un any més sobre la botzina a Vallecas, al camp del Rayo. Sergi Garcés, acabat d'arribar de Miranda, com estàs?
Bona tarda. Bé, millor que ahir, evidentment, perquè van passant les hores i un va païnt la, doncs, la realitat, una realitat que ja gairebé teníem coll avall després del Corcón, que la victòria contra la Ponferradina i la combinació de marcadors ens va donar una mica d'aire, i que malauradament doncs, la part bona és que el Sabadell va fer la feina, que és el que li reclamàvem. La part dolenta, evidentment, que com estaves comentant, és segurament el resultat més amarg o la victòria més amarga dels últims anys del centre d'esports, perquè no serveix per evitar el descens de categoria.
Avui, aquí a l'Hotel Suís, tindrem les claus del descens, tindrem el futur, el més immediat, podríem dir. Demà mateix, al migdia, a quarts d'una, compareixença del president d'Esteve Calzada. En parlarem també del futur a la primera federació, amb aquests dos grups ja dibuixats, nord i sud, de la primera edició de tota la història d'aquesta primera RFEF, o primera de la federació, com li vulgueu dir. I també les valoracions dels protagonistes en calent després de perdre aquesta possibilitat de continuar el futbol professional malgrat la victòria 0-2 a Miranda. Va fer el 6 de 6 al Sabadell, però no hi ha hagut prou. Entre d'altres coses, Sergi, perquè tots els pronòstics que van fer en la prèvia han quedat estripats. El Logroñés contra un Las Palmas que no s'hi jugava res i que venia amb jugadors del filial a les Gaunes, l'equip de la Rioja va perdre. 0-1, gol d'Àlex Arlequinat, Aridai Cabrera, primera sorpresa. La segona, si ho volem entendre així, classificació en mà, tot i que aquesta ja sí que l'ensumàvem, sí que la veiem venir, que és la derrota de l'Espanyol, que malgrat tot puja, que això ja se sabia, és campió, i Raúl de Tomàs és el pitxitxer de la Lliga, per tant, tot i perdre, ha sortit absolutament indemne amb els fronts que tenia oberts, i aquesta victòria que ens va fer patir fins a última hora, la imatge, Sergi, realment duríssima ahir, a Anduba, dels 4 minuts de decalatge que hi va haver entre el partit a Miranda, que va acabar en el 94, i el de Vallecas, que va acabar al minut 98. Hi havia jugadors que sí que estaven amb el mòbil, hi havia jugadors que es van tirar a la gespa i que no van saber o no van voler saber res durant aquests 4 minuts llarguíssims. D'altres que estaven fins i tot mirant-nos a nosaltres per veure si cantàvem el gol i es desfermava l'eufòria, però ahir no va ser el dia.
No, ahir no tocava. Ahir el Sabadell, com dius, va fer la seva part, però, insistim, li va fallar tota la resta i demostrar una vegada més el que es diu en aquests casos, que és que les últimes jornades solen ser imprevisibles. Doncs bé, tan imprevisibles com tot el repàs d'escenaris que havíem imaginat, que havíem gairebé somiat, que havíem desitjat i que es van donar pràcticament a la inversa. Més enllà de que es donessin o no a la inversa, és que no van afavorir el centre d'esports i, per tant, es resumeix fàcil que aquest desenllaç, com diem, va acabar doncs, amb les aspiracions de l'equip d'Antonio Hidalgo.
Dèiem que de tres rivals directes havien de donar-se dos marcadors, es va donar només un i, per tant, per això el Sabadell ha acabat descendint com a quart per la cua, com a 19è, fins i tot d'això en parlarem de seguida. He començat preguntant-te com estaves tu, Sergi, com està l'entorn del Sabadell, del que has pogut copsar de dins del vestidor, de les cares que vas veure ahir en Duba, del que has pogut xerrar avui amb un altre, el que has llegit, com està el Sabadell païnt aquest dol?
Doncs mira, diria que jo crec que el dol el vam pair molt, molt durament després de Santo Domingo. Aquell va ser gairebé el dia complicat, tot i que ahir, evidentment, un cop és 100% segur la notícia, és inevitable que les cares de la majoria, per no dir de la totalitat de la plantilla, cadascú ho expressa d'una manera més o menys visible, fossin realment un autèntic funeral. I avui ens hem fet un fart i jo, sincerament, dels que vam estar ahir a l'estadi d'Andúbar, no faria gaire diferències perquè no ho sent més qui més plora ni ho sent menys qui sembla més fet o més sencer, no? Però sí que és evident que va haver-hi jugadors que al final, el que dèiem, Adri, els que ho van patir a Olot, els que ho van celebrar a Marbella, són conscients que aquesta alegria que no fa ni un any estàvem vivint tots plegats a la província de Màlaga, és el temps que li ha durat al Sabadell el somni d'estar aquest cop, aquesta etapa del futbol professional. 4 temporades va ser l'anterior pas per l'actual Lliga Smartbank, aquesta vegada allò d'un any i gràcies d'un equip que ha viscut pràcticament tota la temporada superat per l'aigua, superat per una aigua que li sobrepassava el cap, que de tant en tant, no sé si posant-se de puntetes o no, o anava traient el cap i podia respirar una mica millor que altres vegades, però que al final doncs, aquesta onada inicial, aquell inici de temporada, aquests números que ha anat arrossegant l'equip d'Antonio Hidalgo al llarg de tot l'any, i el fet de no haver trobat tampoc una etapa realment llarga, perllongada en el temps, que li donés una mica de marge, l'ha acabat condemnant, perquè és que el Sabadell ha viscut pràcticament, salvant alguna excepció molt puntual d'algunes setmanes, de les 42 jornades que té la segona A, pràcticament el 90% les ha viscut en zona de descens.
Hem de parlar de la primera de la federació, hem de parlar del futur del Sabadell de portes endins, però si et sembla comencem pel balanç, per escoltar els mateixos protagonistes, per saber què deien, què valoraven després d'aquest pal tan dur.
Doncs mira, un dels que comentàvem ara, d'aquests que ho ha viscut en aquests últims anys gairebé la muntanya russa d'emocions que ha estat el centre d'esport Sabadell, com Pedro Capó, i a més un dels que sempre diem dona la cara quan les coses van bé, quan les coses no van tan bé, i ahir no va ser una excepció, tot i que era un moment dur i que gairebé en calent tots plegats estaven païnt la confirmació d'aquest descens, el d'Amor va sortir, i precisament a l'hora de valorar com de dur va ser el desenllaç, partint d'una premissa que gairebé tots teníem massa coll avall, potser, no? Ens havíem fet un fart de pensar si el Sabadell és capaç de fer la seva part de la feina, és a dir, guanyar el Mirandés, gairebé segur que ho té fet. Això ho deien les matemàtiques, però al final es va aconseguir la primera part i no es va donar la segona.
Ens havíem ficat tant al cap que guanyant ens salvaríem, ens havíem mentalitzat de que era la manera, no? Que era el que havíem de fer, al final guanyar, guanyar i guanyar, i bueno, veníem mentalitzats que guanyant ho aconseguirien, guanyant ho aconseguirien, i bueno, i al final un final cruel.
Final cruel i per un equip que, això sí, el jugador menorquí volia reivindicar aquesta part de la feina que ha fet el Sabadell i una realitat que també té aquesta plantilla, Adri, i que forma part d'aquest anàlisi, d'aquest balanç que se li ha de fer a la temporada 2020-2021 del Centre d'Esports Sabadell, que és que s'ha intentat, s'ha lluitat, s'ha competit pràcticament, no en la totalitat, però en una àmplia majoria dels partits de cada jornada, però té una insuficiència de qualitat que ha quedat palesa al llarg de tot l'any. Per tant, la reflexió final és s'ha donat tot, però amb aquest tot, com es veia a venir des de feia setmanes, no n'hi ha hagut suficient per evitar finalment el descens.
Hem donat tot el que teníem... No, jo crec que si no hem fet més és perquè no ens ha donat el cor, no ens ha donat el que teníem per donar. Jo crec que potser sí que algun dia doncs, jo crec que els podem comptar dos, tres, que potser a l'equip sí que li ha faltat alguna cosa més, però jo crec que no ens podem retreure res.
Doncs em sembla que estic absolutament d'acord amb el que deia ara Pedro Capó. Avui a 8:15 del vespre tindrem tribuna preferent, com és habitual, i tindrem més temps, Sergi, per poder fer les nostres valoracions i opinar sobre tot això, però jo compro absolutament el discurs de Pedro Capó que escoltava ara. El problema ha estat que hem donat tot el que hem tingut i no hi ha hagut prou per poder arribar fins a la vora i no ofegar-nos abans, no?
Sí, i és que al final, ja et dic, serà moment de fer reflexions i no d'avançar-nos segurament el que pot ser part de la tertúlia d'aquest vespre amb el Pau Vituri a partir de 8:15, a l'horari habitual d'aquest tribuna preferent. És això, o sigui, el Sabadell 2020-2021 gairebé l'acabaríem resumint amb aquest. Donar-ho tot, no poder retreure-li pràcticament res a l'equip en línies generals i en línies generals també de tots els partits que ha jugat, però ser insuficient per una categoria tan exigent, tan anivellada, tan igualada en molts partits i que s'acaba decantant moltes vegades per aquest petit plus de qualitat. I aquí és on el Sabadell ha pagat car, anem a dir-ho d'alguna manera, errors molt puntuals i molt personalitzats, molt individuals i molt concrets, la falta de contundència a les àrees, la falta general, no vull ara tampoc personalitzar amb uns o amb uns altres, però la falta de qualitat concreta en tot el seu ventall de raó, bé, al final un equip després de 42 jornades, habitualment es diu després de 38 jornades, una està on toca, doncs imagina't, després de 42, que són 4 més, és evident que tu quan acabes el 19è, només per sobre de 3 equips, és que és això, és estàs on et mereixes i on has fet mèrits o desmèrits per ser-hi. Per tant, poc més a valorar-li a l'equip d'Antonio Hidalgo, així a curt termini, a curt plaç.
El que sap greu, sobretot, és per la gent, evidentment, però en concret aquesta temporada més que qualsevol altra, perquè és que realment ha estat un vist i no vist, una temporada només al futbol professional, a la qual ni un sol espectador ha pogut entrar a la nova Creu Alta. Ahir, una trentena llarga, fins i tot, d'aficionats del Sabadell van desplaçar-se més de 1.000 quilòmetres anar i tornar a Miranda per quedar-se a la porta d'Anduba.
Sí, i sap greu en general, Evidentment, aquí hi ha això, 20-30 valents que, tot i saber que veurien el partit potser per una petita escletxa, ens deia ahir algun seguidor del Sabadell, per un petit foradet que deixava una de les tanques del perímetre d'Anduba, però gairebé a modo de representació de la resta de l'afició, dels 300 que van acomiadar l'equip un dia abans, dels 3.000 socis que aquest any, tot i saber que seria molt difícil anar a l'estadi, s'han tret l'abonament de temporada, en definitiva sap greu per tota aquesta gent que, com hem anat dient al llarg de les jornades, partit rere partit, doncs ni tan sols ha pogut gaudir en directe a la graderia, al costat del seu equip, d'aquest pas pel futbol professional. Ahir em deia un seguidor del Sabadell, a més un dels més reconeguts en quant als desplaçaments, per mi avui salvar-nos hagués significat gairebé pujar de veritat, perquè aquest any ha estat com si fos un any fantasma on gairebé no t'has fet a la idea que el Sabadell estava al futbol professional. Ho resumeix bé Edgar Hernández, un altre dels noms propis de la plantilla, un altre de les veus autoritzades, un altre dels capitans que té aquest Centre d'Esports Sabadell 2020-2021 a l'hora de valorar el seu estat anímic només acabar el partit, només sortir de les instal·lacions d'Anduba, gairebé, com es diu en aquests casos, al micròfon autònom d'Adrián Arroyo i a peu d'autocar.
Sí, és dur. Primera vegada que personalment em passa, també per tota aquesta gent que ha vingut fins aquí. Bueno, al final, donar les gràcies a tothom, no ha pogut ser, ho hem intentat fins al final. Bueno, aquest club, és molt gran i sé que tornarem,
Dos dels jugadors que han patit i molt les últimes temporades aquí a Sabadell, Pedro Capó i Edgar Hernández. M'interessa especialment escoltar una altra vegada Sergi Antonio Hidalgo en la última roda de premsa de la temporada postpartit. Què m'has rescatat? Què destaques més de la compareixença del tècnic de Canovelles ahir?
Doncs mira, començarem per la part d'ahir, en concret, del partit, de la jornada, de com es va viure gairebé amb quatre ulls posats a llocs diferents, del que estava passant en Duba, sobretot a partir del 0-2, aquells 10 minuts més afegit, gairebé tots vam desconnectar d'en Duba. Gairebé ningú ja estava pendent del que passés en el Mirandés Sabadell, entre altres coses perquè el Sabadell guanyava
amb
força solvència 0-2 i el partit, com dius, controlat, i amb el Mirandés sense tenir ocasions clares contra la porteria d'Ian Mackay. I a partir d'aquí jo crec que tots ens vam centrar una miqueta a Santo Domingo, una miqueta molt petitona a les Gaunes i sobretot totes les mirades posades en el que passés en el Rayo Vallecano Club Deportivo Lugo, que al final va ser el partit que ens va agafar tots per sorpresa, no? El partit on esperàvem, on donàvem per fet que el Rayo, jugant-se una plaça pel playoff, que podria haver perillat fins i tot aquesta plaça, tot i que la derrota de l'Sporting li va facilitar la tranquil·litat al quadre madrileny i de retruc al propi Club Deportivo Lugo. I precisament començo per aquí, Antonio Hidalgo, a l'hora de valorar com havia viscut, millor dit, aquesta jornada, tenint clar que dels tres partits on tocava estar atent, on havien fallat tots els pronòstics, eren aquest Rayo Vallecano-Lugo.
Aquesta situació no depèn de tu mateix, però segur que no esperàvem que passés el que ha passat al camp del Rayo. Un gol, un punt, la situació és aquesta, és una situació difícil, dura de pair i no agradable, una nit fotuda. No sé què dir-te més, no puc dir-te molt més, Adri, ho sento.
Estàvem, entre tot plegat, bastant més sencer que el dia de Santo Domingo, eh? Jo crec que el dia de Santo Domingo el míster, entre cometes, que se mantengui, va tocar fons,
sí.
I ahir ja gairebé era bé. Aquesta última revifalla que has tingut, que t'ha mantingut en vida durant 180 minuts llargs, però que al final, doncs, bé, és gairebé anar-te'n 10 dies enrere i dir allò ja ho vaig pair, eh?
Sí,
aquell
no,
dol,
i fins i tot
el dol ja el vaig plorar, per dir-ho així.
No sé si tu vas veure el mateix que jo en el sentit del rol de líder,
sí.
Quan la resta de, sobretot els seus jugadors, estaven plorant com nens petits a la gespa, i l'Antonio es va dedicar a anar un per un. Evidentment era el primer que sentia aquest dol, que sentia aquest sentiment dur de pair que deia ara el de Canovelles, però li va tocar fer més aquest paper de consolar, més que no pas una altra cosa, no?
Sí. Estem d'acord. Jo crec que a Santo Domingo va ser incapaç d'aixecar l'ànim de ningú, ni d'ell mateix en aquell moment, i en canvi ahir, amb el cap molt més fred, com dius, li va tocar gairebé anar un per un als jugadors que estaven estirats a terra, plorant a terra, de genolls a terra, i anar recuperant peces pel camí, no? Anar recuperant i remuntant, i en aquest sentit, aquesta abraçada gairebé a mig camí entre entrenador, pare, digue-li com vulguis, d'aixecar els jugadors de terra perquè poguessin anar cap a vestidors. Se li preguntava a Antonio Hidalgo una miqueta per les raons, per els secrets, per on havien estat les claus d'aquest descens del Sabadell, si aquella jugada, si aquell partit, si aquella acció, si aquell error, si aquell encert. I bé, al final crec que aquesta també representa la gran majoria. Una permanència no es fa en un partit, són 42, un descens no arriba en un partit, arriba en 42 jornades. Difícil, i més en calent m'imagino, anar a buscar un moment on el Sabadell hagués pagat car el seu peatge.
És massa cruel anar a un punt concret, perquè hi ha hagut diferents moments en el que recordo, sobretot al principi de temporada, que se'ns escapava en punt al final dels partits, i bueno, i són situacions que han anat d'això. Han anat d'un punt, d'un gol, doncs una situació cruel que, doncs com he dit abans, que no esperàvem al camp del Rayo. Sabíem que no teníem totes les possibilitats amb nosaltres, i al final ha sigut el pitjor per nosaltres.
I una més, a l'hora de parlar també del que comentàvem ara fa una estona, aquest Sabadell que ha plantat cara, malgrat les seves mancances, malgrat les seves dificultats, ha plantat cara a la pràctica totalitat dels rivals, alguns dies amb més encert, uns altres dies amb més carències, però això no treu d'un discurs que, tot i que se li ha assenyalat moltes vegades a Antonio Hidalgo de mirar cap a un altre costat, crec que ens hem fet un far, de sentir la paraula autocrítica. Doncs bé, això, autocrítica, que al final no cal buscar fora de casa, el que evidentment, al final, un quan perd la categoria és per desmèrits, vaig a dir-ho així, per desmèrits propis.
Hem estat dies millor, altres pitjor, de vegades no trobaven aquests resultats, però sempre aquest equip, com ha demostrat fins avui, ha lluitat fins a l'últim segon, però evidentment hem de fer autocrítica el que hem fet malament per no assolir l'objectiu.
Dos quarts de tres en directe a l'Hotel Suís d'aquest dilluns, últim dia del mes de maig. Hem creuat just ara l'equador del programa. Anem a escoltar també les valoracions del Pau Vituri. El tindreu avui al Tribuna Preferent a dos quarts de vuit. Avui ens deixava aquest abecedari.
L'abecedari Arlequinat.
De dolor, molt dolor. És duríssim pair tot el que va succeir a Anduba i a la resta de camps. Deixar-s'ho tot fins l'últim alè, morir dempeus i que el desenllaç sigui aquest, depenent d'un gol que no va arribar a Vallecas en un Rayo Lugo que mai hauríem imaginat que acabés amb triomf visitant. El Sabadell segurament ha baixat dos cops, primer al Corcón i ahir a Miranda. I fa més mal que aquest pas pel futbol professional, que ha durat 10 mesos, no l'hagi pogut gaudir pràcticament l'afició.
I...
d'interrogants, seguirà Antonio Hidalgo pilotant la nau? Quants jugadors marxaran i quants es quedaran? Quants diners rebrà el Sabadell com a compensació pel descens i quants es destinaran a la confecció de la pròxima plantilla? Hi ha alguna remota opció de salvar-se pels impagaments del Burgos? Com quedarà ara la composició dels dos grups de Primera Federació? Seran Nord i Sud? Doncs això, preguntes i més preguntes que s'hauran de resoldre a partir d'ara.
R.
De retrets, cap ni un. Hi haurà coses que s'hauran fet malament aquesta temporada, això és evident, però l'equip s'ha espremut fins l'última gota de suor. Després de Santo Domingo, el Sabadell semblava mort, però els jugadors es van conjurar, fer el 6 de 6 contra la Ponfe i el Mirandés i esperar que fos suficient per obrar el miracle. Però sobretot no quedar-se amb aquella sensació de haver-se guardat algun gram de força. La qualitat de la plantilla era la que era i ha arribat fins on ha arribat i el compromís ha estat innegociable.
S.
De 6, els llibres d'història, la quantitat de descensos que ha patit ja el centre d'esports de segona divisió a una categoria inferior en la seva història. Entre els anys 60 i 90, un descens per dècada. Els primers van ser gairebé circumstancials, però l'últim, l'esportiu i administratiu a tercera, va fer que el Sabadell visqués durant 18 anys entre l'infern d'aquesta categoria i també, especialment, la segona B. Quan l'equip va tornar al futbol professional l'any 2011, l'aventura va durar 4 anys i després la caiguda va ser força agra, sense una xarxa de seguretat. Tant de bo es pugui mantenir aquesta estabilitat, una certa calma, i que el tornarem, que tots hem fet servir en les últimes hores, sigui un tornar a més curt termini que no pas llarg.
Les paraules descens administratiu també les utilitzarem d'aquí a una estona. Anem a parlar de futur, Sergi. Jo crec que la clau és primer d'entrada de portes endins al Centre d'Esports Sabadell i després repassem equips de la primera de la federació. Malauradament ja tenim els 40 equips confirmats i un d'ells és el Sabadell. També una miqueta del famós, tot i que jo passaré una mica de puntetes per ser justos amb el que és la realitat ara mateix i no generar falses expectatives amb el tema del Burgos. Però vaja, el que és evident és que havent finalitzat la Lliga fa unes poques hores, ara el temps és or pel Sabadell, que ha de decidir moltes coses.
Sí, sobretot ha de fer balanç, el primer de tot, i anunciaves tu el que s'havia comunicat a xarxes socials ara fa una estona, aquesta convocatòria oficial demà a 2:15 d'una del migdia.
Per cert, l'expedició ha arribat, ja fa res, fa sí, una estoneta, sí. Però ha aterrat a via també Bilbao fa hora llarga i ja és a Sabadell, ja han arribat a la nova Creu Alta fa uns minuts.
Doncs, com diem, a la part més important, aquesta roda de premsa que demà amb el president, no sabem si acompanyat d'algú o no, però del president Esteve Calçada a la sala de premsa Miguel Quereda, per cert, aprofitem per reiterar una vegada més una roda de premsa que es podrà seguir íntegrament a través de l'estreaming de Ràdio Sabadell, no a través de la 94.6, però sí a través de l'online d'aquesta casa, per tant, cita feta, ja ens trobarem tots plegats allà per sentir, insistim, íntegrament la roda de premsa i per parlar de moltes coses del futur, que de veure com es desenvolupa i com es planifica aquesta plantilla. Veurem, fins i tot, qui s'encarrega de la planificació finalment d'aquesta plantilla i fins i tot, deixa'm que afegeixi una circumstància que està també damunt la taula. Qui és el director d'orquestra d'aquesta plantilla 21-22 del Centre d'Esport Sabadell? I aquí faig un petit apunt, que és que Antonio Hidalgo, recordem, té un any més de contracte. El tècnic de Canovelles té un any més de contracte que no anava lligat a la categoria, és a dir, no anava lligat a la permanència o a un possible descens. En qualsevol dels escenaris ell havia de ser l'entrenador, però, evidentment, amb aquest descens de categoria, s'obre fins i tot aquest interrogant de què passarà amb el de Canovelles. Tant és així que ahir, tornat a ser preguntat pel seu futur immediat, tot i que sobre el paper no hauria de ser una pregunta perquè els fets ja haurien d'estar confirmats, arriba una resposta que encara, si la pregunta obria una petita escletxa, jo crec que Antonio Hidalgo, Adri, va acabar d'obrir la porta de bat a bat i va dir molt, molt, molt encara per decidir.
Jo tinc contracte amb el Sabadell. Sabeu el sentiment que tinc per aquests colors. Porto molts anys al club, però dir-te coses que no puc assegurar és parlar, perquè després vaig parlar en algunes paraules ja després del Corcón i segur que aquelles paraules no eren les més adients. Jo crec que a partir de demà tindrem temps de parlar de tot això.
Doncs a partir de demà és avui i, per tant, insisteixo en el que deia. Mentre el Sabadell s'estava jugant les garrofes al futbol professional, hi ha equips que ja saben que són de la primera de la federació des de fa com a poc 15 dies, perquè són, penso, per exemple, els que no han jugat play-off d'ascens ni tampoc en el grup del mig de segona B, sinó que estaven en el grup de dalt i no van poder entrar a les eliminatòries. Aquests ja fa setmanes que treballen en la planificació de la plantilla i va gairebé en planificar en tots els àmbits dels seus projectes. Per tant, el Sabadell, sigui el que sigui, haurà de decidir perquè la competència també serà ferotge en aquesta nova realitat.
I perquè sabem, el que això sí que ens ho diu l'experiència, que és que el calendari de futbol vola. Ho dic perquè avui tot és molt recent, avui tot just encara estem, encara, últim dia del mes de maig, i algú pot pensar, bé, la Lliga, si no vaig errat, Adri, podria començar el cap de setmana del 13, 14, 15, com a mínim a primera i segona, així s'ha marcat, veurem si en aquesta primera de federació també és aquest cap de setmana o una setmana molt més tard, algú pot pensar, queden 2 mesos i mig, però que això vola, i com dius, hi ha rivals, teòrics rivals del Sabadell, a dia d'avui rivals 100% del conjunt arlequinat, que fa com a mínim un parell de setmanes ben bones que ja porten aquest punt d'avantatge. Per tant, és evident que avui tot és molt recent, és evident que tot avui està molt, molt calent encara, és evident que fins demà no escoltarem aquest nou full de ruta o la continuació, de fet, d'aquest full de ruta amb el qual treballa des de fa algunes temporades el Centre d'Esports Sabadell amb Esteve Calçada i el seu grup i el grup inversor que va venir a donar un cop de mà, doncs, i que ara és grup majoritari, tot s'ha de recordar, doncs ja tenen ben fixat, però sigui el que sigui, els ciments del nou Centre d'Esports Sabadell 21-22, millor demà que demà passat. I millor demà passat que d'aquí a 2 dies. Per tant, s'ha de posar fil a l'agulla, quan més aviat millor.
I si algú es pregunta, i això de la primera federació com va, de moment no estan confirmats els grups, però si fem nord i sud, com tot sembla indicar que serà, perquè a més quadren perfectament les xifres, els 20 i 20, en el grup del nord quedarien Celta B, Deportivo de la Coruña, Racing del Ferrol, Racing Santander, Bilbao Athletic, Real Unión, Tudelano, Calahorra, Sociedad Deportiva Logroñés, Unión Deportiva Logroñés, és a dir, l'altre equip que va descendir ahir, dos logroñesos hi haurien a la categoria, Cultural, Zamora, Valladolid Promeses, Unionistes de Salamanca, Nàstic, Andorra, Barça B, Llagostera, Cornellà i Sabadell. Aquests serien els rivals del Centre d'Esports. A l'altre grup quedarien Atlètic Balears, Castellón, Villarreal B, Alcoyano, UCAM Múrcia, Talavera, Albacete, Extremadura, Badajoz, Dux Internacional de Madrid, Real Madrid Castilla, San Sebastián de los Reyes, Rayo Majadahonda, Linares, Sevilla Atlético, Betis Deportivo, San Fernando, Balompé y Calinense, Algeciras y San Luqueño. De tots aquests, continuarà 24 places per pujar a segona divisió, 4 de 40, i no com històricament a segona B, que eren 4 de 80. El primer de cada grup puja directe, del segon al cinquè hi ha playoff per una única plaça, i els cinc últims baixen directament a la segona de la federació. I a partir d'aquí, Sergi, l'enrenou del Burgos, que jo no m'atreveixo a dir que és una petita escletxa d'esperança, encara, però hi ha data límit, i és el 30 de juny, i a Burgos s'especula amb la possibilitat d'un descens administratiu. Per què?
Doncs, entre altres coses, perquè el club castellà-lleonès arrossega deutes d'entrada de nòmines des del mes de març, és a dir, tenen impagades les nòmines dels seus futbolistes i del seu cos tècnic de març, abril, maig, això ja d'entrada, perquè tenen impagada la prima, el plus, per dir-ho així, l'extra que van acordar per disputar al playoff.
Sí, per estar primera de la federació, vaja.
Correcte. I perquè tenen impagat, i estem parlant en aquest segon cas d'un milió d'euros, o es parla com a mínim des dels mitjans de Burgos d'un milió d'euros, del plus, de l'extra, de la prima que hi havia per pujar de categoria, que és el que va aconseguir el Burgos. En tot plegat, avui hem fet uns càlculs ràpids, i estem
un
muntant d'uns 2 milions és el deute que té el Burgos ara mateix amb la seva plantilla, d'una banda o d'una altra.
I ha denunciat AFE.
Correcte. Els jugadors, la plantilla, han denunciat a AFE aquesta circumstància. Això deixa ara mateix la possibilitat d'ascens del Burgos penjant d'un fil. Això podria obrir aquesta escletxa. L'últim precedent el tenim, sense anar més lluny, ara fa 7 anys, amb el comptats, amb l'Elche. Va ser l'últim equip, juntament amb el Real Murcia, que no van poder assolir ascens de categoria precisament per aquesta circumstància administrativa. Però s'ha de dir que la bossa que portaven llavors aquells equips, la motxilla de pedres que portaven llavors aquells equips, arrossegava deutes anteriors. I no només de jugadors, sinó deutes amb Seguretat Social, amb Hisenda, que aquí és on la Lliga, diguem-ne, que es posa una mica més estricta. Amb això no estic dient que la plantilla no sigui un tema important, eh? Estic dient que la solució, entre cometes, Adri, és una mica més assequible dintre de la dificultat. Per què? Perquè el Burgos ingressarà uns diners a curt mig termini.
Aquí el tema està en els timings,
correcte,
no? Correcte. O sigui, abans del 30 de juny ha de finiquitar els seus jugadors, perquè
buscar,
si no, la denúncia no s'aixeca a AFE i té un problema.
Haurien de buscar un crèdit o un aval bancari en forma d'ajuda que els pogués garantir fer aquest pagament, que s'aixequin aquestes denúncies i a partir d'aquí,
quan cobri de la Lliga,
correcte,
per estar a segona divisió,
hi haurà algú disposat a fer-ho? Difícil, però no impossible. De fet, jo no hi apostaria gaire. Hi ha una segona opció que encara és més rocambolesca i que no té a veure amb el Burgos, que té a veure amb la Morevieta. Però aquí sí que estem parlant de que hi ha una pròrroga, per dir-ho així, que se li pot donar al conjunt basc, perquè s'ha de convertir.
En el seu cas no seria per deutes,
no.
Sinó per la modèstia de l'entitat que s'han dit.
Estem parlant d'un club molt petit, molt modest, d'una població petita, em sembla que no arriba ni als 20.000 habitants.
Sí, són,
població,
són 19.000, sí.
Aquesta població de la província de Biscaia, i a partir d'aquí, doncs, és evident que és un club molt modest, però sí que és cert també que la Lliga en aquests casos dona aquesta marge d'un any per posar-se al dia en quant a la situació societària. Per tant, no és tan urgent la situació que pot viure la Morevieta, ni en quant a instal·lacions, ni en quant a Societat Anònima Esportiva, etc., per poder fer front. L'escletxa gran és la del Burgos. Jo insisteixo, no vull posar igual vi de qui es vulgui il·lusionar, que només faltaria, eh? Però és realment molt complexa, molt difícil de pensar que finalment el Burgos pugui perdre la categoria. No impossible, però molt, molt, molt complicat.
Ens escoltem a 7:45, et sembla?
Doncs, si no dieu el contrari, aquí estarem per explicar-ho tot això amb una mica més de calma i amb una mica més d'opinió personal, que sempre va bé més enllà de la informació.
Gràcies, Sergi. Fins ara.
Fins ara.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
Son tiempos de replantearnos cómo queremos construir nuestro mañana, de establecer objetivos que nos acerquen a él. En el podcast de Banco Sabadell hablamos con expertos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Escolta el programa a seonsiguis.com.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís, de Ràdio Sabadell.
I a tot això, la decepció del primer equip del Centre d'Esport Sabadell contrasta radicalment amb l'alegria del juvenil A, l'equip de Miqui Lladó, que va baixar ahir el taló de la temporada del retorn a la divisió d'honor juvenil, posant la cirereta amb una golejada 4-0 contra l'Europa de l'exarlequinat Ignasi Sanabra. I ho va fer, a més, jugant a la nova Creu Alta, escenari de luxe, en el primer partit oficial que es disputava al Temple en públic a les graderies des de feia 15 mesos, des d'aquell empat a 1 a segona B contra el Llagostera. Unes 400 persones van poder gaudir d'un premi a un equip que ja no s'hi jugava res, però que va dominar de cap a peus contra el juvenil escapulat. El descans del marcador ja era de 3-0, gràcies a les dianes d'Albert Ramis Luque, d'Albert Morral, un autèntic golaç de falta directa, per cert, i també d'Eloi Pozuelo. A la segona part, Arnau Marcos va arrodonir la festa. El central Xavi Riad resumeix així l'alegria dels seus per aquest final de temporada.
No hemos podido acabar de mejor manera la temporada. Y en este campo es un placer y un honor. Nos ha hecho mucha ilusión jugar aquí. Y bueno, el partido muy bien. O sea, hemos plasmado y hemos sacado a la luz lo que hemos aprendido durante toda esta temporada.
Un Xavi Riad que ahir va jugar el seu últim partit amb la samarreta del Sabadell. El defensa cedit pel Barcelona ha anat alternant el juvenil amb els entrenaments del primer equip i fins i tot va tenir 5 minuts a segona divisió en l'empat a casa contra el Lugo. El jugador d'origen marroquí se'n va amb un bon regust.
Yo la verdad es que esta temporada me he visto bien, he aprendido muchas cosas, tanto como en el primer equipo como con el juvenil, y bueno, pero lo más importante ha sido el equipo, o sea, que me ha ayudado un montón, estos compañeros, tanto los del juvenil como los del primer equipo, me han ayudado a hacer una genial temporada.
El Sabadell, per tant, acaba la temporada a la divisió d'honor juvenil 6è, amb 38 punts, només superat per equips de la talla del Barcelona, l'Espanyol, el Girona, el Zaragoza i el Nàstic de Tarragona. Al final del partit d'ahir, a la nova Creu Alta, el Pau Vituri conversava uns minuts amb el principal artífex d'aquesta campanya històrica del juvenil arlequinat, el tècnic Miqui Lladó.
Miqui Lladó, què tal, com estàs? Bona tarda.
Bé, molt bé, bona tarda.
Bon colofó de temporada, bon final de festa, per la victòria 4-0, per l'escenari, per al final acabar un any que ha estat històric per l'entitat.
Sí, bueno, pel que fa al juvenil ha sigut un any molt bo i, com tu dius, l'escenari per acabar l'any, doncs, immillorable, no? Aquí a la nova Creu Alta, al Temple, disfrutant de cada moment i molt contents, la veritat.
Perquè al final avui jugueu en un camp de dimensions més grans, de gespa natural, i els teus jugadors al final es marquen una primera part espectacular. Suposo que molt satisfet, no? També des d'aquest punt de vista.
Sí, ja et dic, nosaltres portem tota la temporada entrenant amb molt coneixement de causa, amb conceptes. Tenim jugadors que juguen per dins, que entrenen molt bé el que s'ha de fer en diferents situacions, i si a Olímpia, que és petitet, ja ho fan bé, doncs avui amb espai i amb unes condicions fantàstiques, doncs la veritat és que ho han portat a la perfecció.
Que ha sentit el miquillador, també, al posar-se a la banqueta on s'asseu normalment l'Antonio Hidalgo, perquè a més són banquetes estrenades aquesta temporada, seients de la Lliga. Què ha sentit el miquillador, en aquest cas?
Bueno, això que dius, no? Primer que aquí se senta l'Antonio i se senta el seu cos tècnic, per tant, per nosaltres és un regal també poder disfrutar d'aquests petits moments. I ho hem parlat amb ells. Al final, jo crec que el partit d'avui és pels jugadors, pels seus familiars, per els socis que hagin volgut venir a veure l'estadi. Nosaltres ens ho prenem en perspectiva, una mica des de la llunyania. Ens agrada veure que les coses van bé i res més.
Al final, Miqui, acabeu aquesta temporada a 6-0, que és una posició molt i molt remarcable perquè veniu de pujar de categoria, i és que al final només heu acabat per darrere dels transatlàntics, no? D'aquesta categoria, de juvenils que porten molts anys en això, Barça, Espanyol, Girona, Nàstic, Zaragoza, fins i tot per davant de l'Adam. Ens ho diuen fa uns mesos i no ens ho creiem.
No, ja et dic, i més que la posició, sobretot també ha sigut el com, no? Si t'expliquen el com, jo crec que sí que no el compres, perquè el com és tenint la pilota, és jugant, és arriscant, som un equip que arrisca molt i les coses ens han sortit bé. Per tant, és un any per emmarcar, fantàstic, s'ha acabat, a la pròxima cosa.
Ara a desconnectar, no?
100%, ara ja, doncs, avui hem acabat amb l'equip i a saludar els jugadors, a despedir-se i ara esperar a les 9, que tenim la segona cita, la gran segona cita del dia.
L'última, obligada, pràcticament, no? Quan passen aquestes coses, ara què? Què li espera el miquillador? Què li espera també a aquest equip? Quins són els plans inicials de cara a la pròxima temporada? Sé que acabeu de just finalitzar aquesta, no? Però quina idea hi ha de cara a la següent?
Bueno, ara la gran majoria de jugadors de tercer any no continuen. El seu futur és un tema que es resol directament amb el Jaume, amb la direcció esportiva. Ara farem una setmana de descans i a partir de la setmana que ve, doncs suposo que ens centrem, que parlarem i decidirem què hem de fer.
Miqui Lladó, tècnic del juvenil del Sabadell, felicitats per aquest tros de temporada arrodonida, aquesta temporada amb una autèntica exhibició que heu donat avui a la Nova Creu Alta, 4-0 contra l'Europa. Que vagi bé.
Moltes gràcies.
Més futbol a la primera catalana. El Sabadell Nord ha encadenat la segona victòria i continua viu en la lluita per la permanència. El conjunt de Pablo Becerril, en el seu segon partit seguit a casa, va batre les franqueses per 2-1. És a dir, pel mateix resultat que la setmana passada contra el Cué Parets, però en aquest cas visitava Can Uriac, el que era el tercer classificat del subgrup. Sense cap mena de dubte, l'heroi dels sabadellencs va ser Edgar Álvaro. El punta va marcar un doblet i va ser el més llest per fer el gol de la victòria en el 90.
Va a seguir luchando ahí para conseguir el objetivo de la salvación. La verdad que da su fruto. Llevamos todo el partido buscándolo, llegando, no había manera, y encima meterlo en el último minuto, a balón parado y tal, ya la celebración ya se ha visto. Un córner en el último minuto, tal, unos rebotes y acaba entrando el gol.
Així d'exultant es mostrava el punt al davanter arlequinat després de ser l'artífex d'una vital victòria pel seu equip. Per altra banda, el Rubí, el conjunt que marca la salvació, no va fallar en la seva visita al Parets i manté la distància de 2 punts respecte al Sabadell Nord amb un partit pendent. Diumenge, la penúltima jornada, enfrontarà a Can Rosés els dos equips amb mitja permanència en joc.
Taxi Sabadell. Amb vehicle especial de 7 places per al desplaçament dels teus empleats i directius. Taxi Sabadell, 93 727 48 48. Tu ens mous.
Com a pallassa d'hospital prometo dedicar la meva vida al servei de l'humor i la salut i vetllar per la cura emocional dels pacients. Paraula d'humor.
Amb humor, l'ansietat i la por disminueixen. També als hospitals.
Pallapupes, riure per curar. Dona a pallapupes.org.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Tram final del programa, una mica més de 7 minuts per arribar a les 3 de la tarda. Hem de parlar de bàsquet i també d'esquash en el segon cas, perquè Iker Pajares ha revalidat el títol al Campionat d'Espanya absolut d'aquest esport, tot i que potser de la manera que un menys li agrada. El rival del sabadellenc a la final, el mític Borja Golán, es va haver de retirar per lesió en el segon joc. En aquell moment, en tot cas, Pajares ja manava en el marcador per 11-4 i per 2-0, punt en el qual Golan va relliscar i va haver de dir prou, un fet que lamenta així Pajares, sense oblidar el seu gran paper en tot el torneig, en tot aquest campionat d'Espanya disputat a Barcelona.
Aquesta ha estat la forma en la que he quedat jo d'Espanya. No és per res l'esperada, no? ni la desitjada, ni tampoc de la manera que tu entrenes per guanyar. Però bueno, tot suma. I com he dit, un campionat no és només guanyar la final, sinó que són guanyar tots els partits, també per arribar a la final. Així que molt content de quedar un altre cop campió d'Espanya.
De fet, el jugador del Malibú Esportiu va tornar a demostrar la seva superioritat actualment en el panorama estatal. Recordem que es troba entre els 30 millors del món. Desfensa de tots els rivals que anava trobant en les rondes prèvies per 3-16-0. Per tant, superioritat aclaparadora de Pajares. Ara bé, no ha estat un camí fàcil per al sabadellenc, encara que els resultats puguin indicar el contrari.
M'atreviria a dir, sense equivocar-me, que ha estat el més dur de tota la història en quant a nivell de participació i a nivell dels jugadors. Aquest any s'ha jugat un quadre de 16 jugadors on hi han hagut unes prèvies abans on han competit uns altres 100 i pico jugadors. És l'any amb més participació professional. Amb això del Covid ha passat un any i mig molt ràpid i els juniors s'han fet grans de cop i ara hi ha bastants jugadors de 19, 20, 21 anys que ho fan força bé i que ja no és estar 20-30 minuts en pista amb ells, sinó que necessites ja potser 40 minuts ja per guanyar-los.
I sense anar més lluny, a semifinals, Iker Pajares es va imposar al seu company de selecció Edmond López en 3 sets, però necessitant 80 minuts, partit força llarg. L'esquaixista local repeteix d'aquesta manera el títol que ja va obtenir l'any passat a Santa Cristina d'Aro, superant també Borja Golán. Enguany ha estat encara més a prop de casa, concretament a les pistes de l'Esportiu Rocafort de Barcelona. Aquest títol, campió d'Espanya d'esquaix IP Iker Pajares, només uns dies després de caure a la segona ronda del torneig internacional del Gouna a Egipte.
Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Tanquem el programa en el món de la cistella per explicar l'eliminació del bàsquet Pia a les semifinals de la Copa Federació. Després de caure per 19 punts al partit d'anada, els escolapis van tornar a perdre en el segon partit d'aquest playoff, en el partit de tornada de l'eliminatòria de semis a la pista de l'Orió Bàsquet Sant Adrià, aquesta vegada per una mica menys, per 17 punts. El nostre estudiant en pràctiques, l'home bàsquet, Pau Pasqual, bona feina la que ha fet aquests dies, avui s'acomiada, ens ha ampliat la informació d'aquesta manera.
Enfrontament molt diferent al que va tenir lloc al Pia Garden. En aquest cas va començar dominant l'equip sabadellenc amb un primer quart fulgurant. Van perdre pistonada fins a arribar pràcticament als darrers 10 minuts sense benzina. Finalment es van quedar secs en l'empat a 57 i l'UPSA es va acabar imposant per 74-57. Damià Paez, màxim anotador del conjunt escolapi, explica que els va sortir el pla de partit que volien.
Vam estar més a prop, sí que és veritat que al final se'ns en van, per bueno, diferents motius a final de partit, però bueno, el pla de partit ens va sortir com buscàvem. Nosaltres buscàvem alguna alternativa defensiva per crear-los una mica de confusió en l'atac, un equip que li agrada molt córrer, gent jove, amb talent, i després nosaltres vam tenir molt més encert, o molt més no, però més encert en atac del que vam tenir al primer partit.
D'aquesta manera ha acabat la temporada per a la Pia. Recordem que el conjunt de Can Colapi va sortir a competir en la Copa Federació, una lliga alternativa a la clàssica Copa Catalunya sense ascensos ni descensos, amb un format pensat per lluitar contra el coronavirus que ha fet que costi molt als equips agafar un cert ritme competitiu. Finalment es va classificar entre els dos primers a la darrera jornada per jugar la final a 4 en la que ha caigut contra el Sant Adrià, l'equip més sòlid de la competició amb 8 victòries i cap derrota. Paez valora una temporada marcada per ser l'última del tècnic Jaume Prat.
La temporada jo crec que ve molt marcada per la despedida del Jaume Prat, no? Que ja l'any que ve no seguirà el club, i crec que tots hem treballat al màxim de les nostres possibilitats per fer-li a ell una despedida millor de la millor que pogués, i penso que per això hem tingut el premi, no, d'estar a la fase final, i ell ha d'estar content com ja ens va com ja ens va dir, amb el nostre treball i amb el nostre afany de competició.
Temps de canvi per l'Escola Pia. Jaume Prat deixarà d'entrenar el primer equip, tot una llegenda del club al que porta arrelat 32 anys fent de jugador, coordinador i entrenador. La seva darrera etapa ha estat de 3 anys al capdavant del primer equip.
Dia important, el de demà, pel Centre d'Esports i el seu futur. Aquí a l'Hotel Suís, a les 2, el programa girarà al voltant de les paraules d'Esteve Calzada, que compareix en roda de premsa uns minuts abans, a 1:15 de la tarda, desgranant el futur que li espera al Centre d'Esports, una compareixença que, de forma íntegra, podreu escoltar a l'streaming de Ràdio Sabadell a radiosabadell.fm. Això demà al migdia, la ressaca, l'anàlisi de tot el que digui Esteve Calzada aquí a l'Hotel Suís. A més, atenció, perquè xerrarem una estona amb Juan Carlos Barranco Trejo, col·legiat sabadellenc, assistent de primera divisió de l'elit, que es retira aquest estiu, i també el desenllaç de la segona B de futbol sala. Trist desenllaç perquè cap dels dos sabadellencs ha entrat ni al play-off ni tampoc a la Copa del Rei. Tot això demà a les 2, puntuals amb la cita de l'esport de Sabadell aquí a Ràdio Sabadell. Per avui només em falta enviar-vos una abraçada del Roger Benet a les vies de so i també molts, molts, molts ànims a tots els arlequinats en aquest pal tan dur de pair com va ser la victòria, que no va servir absolutament per res ahir a Miranda d'Ebro, el descens del Sabadell a la primera de la federació. Una abraçada enorme. Adéu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.